Has tingut esmorzar de forquilla avui o què, Marc?
Avui m'hauré de conformar amb podcast de forquilla.
És bo, el de podcast de forquilla. És boníssim.
És el nostre nou moto?
Sí, o sigui, estic una miqueta entre podcast de forquilla o el teu esmorzar de forquilla en format podcast. Vull dir, perquè no sé si podcast de forquilla ho pillarà tothom.
I què vols fer amb això?
No res, absolutament res, però ahir vam tenir el nostre esmorzar de forquilla i vam dir, què fem? Hem fet 100 episodis, vam celebrar-ho amb una bona truita de carxofes. No al Calboter, no on anem tota la vida, sinó vam canviar de lloc. Ah, no me recordo el nom del lloc, com es deia?
Cal Tosca.
Boníssim, eh? Cal Tosca. Té també molt recomanat, eh? Allà a Travessera de Gràcia. Molt bo. Bueno, vam fer un esmorzar molt correcte per celebrar els 100 episodis de Foc a Terra i els 100 que vindran i una miqueta planejar properes accions. No sé si volem desvetllar-ne alguna, Marc, tu diràs.
És que la gent s'espanta una mica amb els esmorzes de forquilla, saps?
Per què?
No ho sé, perquè popularment crec que aquí a les Espanyes l'esmorzar no és una cosa tan estesa. És com, es veu com, no ho sé, com un mecanisme per treure la gana fins l'hora de dinar, quan jo veig tot el contrari. Veig un moment increïble per gaudir de les delícies de la vida.
Sí, sí, completament d'acord. I més a l'esmorzar de forquilla, que de fet, si el fas ja, no tens ganes de menjar més coses tan pesades la resta del dia. Saps? És una bona tàctica. Menges el més pesat a l'hora d'esmorzar i després ja la resta del dia pots menjar coses més lleugeres perquè et sents culpable. Per mi és una bona tàctica.
No, és que no només això, és que el dia comença bé. O sigui, ja estàs disfrutant de l'experiència des del primer moment del dia. És que jo crec que, mira, des d'aquí, els esmorzars estan infravalorats, Àlex.
Jo crec que hauríem de prohibir el sopar i el dinar i fer només esmorzars de forquilla. Diu, bon esmorzar i ja està. No, perquè després veus la gent. La gent aquesta que fa l'intermittent fasting, no? Com es diu? Dejú, no? I aquestes històries. I dius, a veure, si has de fer dejú, fes-ho amb un bon plat després, saps? Vull dir, o abans de fer-lo. Però després va, foten aquests batuts de kale i quinoa, tio, i aquestes merdes, i dius, jo no sé com poden aguantar la resta del dia, saps? Vull dir, si has de fer només un àpat al dia, fes una cosa potent. Jo, de fet, ahir, mira, vaig estar a punt d'agafar-me fricandó, a esmorzar fricandó, hauria estat un punt molt, molt, molt àlgid a la meva vida.
Sí, jo crec que et gradues a un nivell superior en el moment que esmorzes fricandó, estic d'acord. Però és que etimològicament en català ho hem perdut, perquè el concepte esmorzar jo no l'entenc gaire. És a dir, perquè és el que tu dius, desayuno és això, no? És que surts de les ayunes, no? I jo crec que això ve de, igual en anglès, no? I potser m'estic tirant la piscina d'una manera increïble, però m'està venint en el cap. Com que breakfast és que trenques el fast, no? D'alguna manera, que és l'ayuno en castellà, desayunes, però en català no fas el desjuni per esmorzar. No, esmorzes. Per què, Àlex? Per què?
No tinc ni idea, no ho sé. De fet, sempre és una d'aquelles coses que et rebenta el cap quan parla. O sigui, com, hòstia, jo crec que ens estem anant per una tangent important aquí, però el tema aquest de que, clar, nosaltres li diem dinar, la cosa que els anglesos seria el seu sopar, però els anglesos també tenen el supper, que vindria a ser com el nostre ressopó. És curiós, no? I de fet, el nostre esmorzar, la relació directa en paraula de l'almuerzo castellà, que és l'hora de dinar, no és el seu esmorzar. Tot aquest creuament de paraules és curiós. Segur que hi ha alguna tesis doctoral al respecte d'aquest tema.
Però tot això m'ho estàs explicant perquè no tens ni puta idea de com lligar els dos temes d'avui o no.
Correcte. Sí, estic pensant com ho farem, això. O sigui, com ho tirarem, això, Marc? És que no ho estic veient.
Bàsicament, si no dic res, això hagués seguit en una conversa d'esmorzars de forquilla fins al minut 40 o 50, i llavors hagués dit, ah, hòstia, veníem a parlar d'una altra cosa, però com que no teníem ni puta idea de com lligar-ho, mira, hem parlat d'això i s'ha acabat l'episodi, no? Aquesta era l'estratègia.
Podem fer apel, eh? Podem fer apel i dir, mira, avui tenim dos temes, que són les novetats de ChatGPT, i aquella cosa que tu tens apuntada a la llista que jo no acabava d'entendre què és el què passaria si haguéssim invertit en allò que sabíem que aniria bé. O algo així, saps? Vull dir, per quina comencem?
Vale, mira, és que em fa il·lusió començar per la keynote d'OpenAI, perquè, xato, o sigui, no te'n mires les keynotes d'Apple i resulta que el dia abans de l'episodi em proposes fer un d'una keynote que, de fet, és la seva primera, i tu, em va fer il·lusió, perquè vols que et digui una cosa? Jo la vaig veure.
Jo no.
Bueno, no passa res, però segur que tens més bones opinions que jo. Però em va recordar a les primeres... Mira, diré quina em va recordar. Em va recordar la de l'iPod. No sé si tu la recordes, la keynote de l'iPod?
No la vaig mirar.
Bueno, és antiga, és molt antiga.
Jo era molt anti-Apple, aleshores, quan es va fer aquesta.
Jo no la vaig veure en directe, sinó que me la vaig posar 5 o 6 anys després, perquè no era ni conscient del que era un iPod, possiblement l'any 2001, quan el van presentar. Però la keynote aquella és que semblava moltíssim. Un amfiteatre petitet, amb una presentació darrere, en directe, tio, està tot fet com amb keynote, com molt casolà, ensenya el producte allà en real, i hi ha com aquesta tensió del directe, que no sé si funcionarà bé, si no... Tu, em va semblar espectacular. I vaig veure el xaval aquell, l'Alman aquest, i ho sento. És que li dic xaval perquè jo... sé que aquest home és l'home més poderós del món, però jo quan penso en Sam Altman, saps en què penso?
No.
Penso que és el becari de... Saps el Paul Graham, aquell que va muntar Y Combinator? Sí, no?
Sí.
Pues, com que és el xaval dels recados, del Paul Graham.
És que és un d'aquests tios que es veu com molt, molt més jove del que és. És com Ian Hoover, de Product Hunt. També, tu el veus i dius, té 20 anys. No, segurament en tenen 45, saps? O 50. Però sembla que tingui 20 anys, tio. Hi havia l'altre, el de l'Aaron Levy, el de Vox.
El de Vox, sí.
Que semblava també molt, 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 molt jove. Tu el veus, està cascadíssim. Però molt cascat, saps? Però també era un tio que dius, aquest sembla que hagi de tenir 20 anys eternament. De cop i volta... d'un dia per l'altre, va passar a ser una persona molt gran, saps? Però bueno, aquest ho ha passat malament a la vida, em sembla.
Bueno, doncs aquest, no sé si ho ha passat malament o no, però és el becari més influent del planeta ara mateix, eh?
Déu-n'hi-do, sí. O sigui, quin poc respecte per la persona més influent del planeta, Marc. Però bueno, no seria una novetat en aquest podcast tampoc.
Hòstia, no, li tinc molt respecte a aquest home, eh? Però, hòstia, jo crec que ara mateix té a les mans... possiblement l'únic producte de consum que ha explotat en els últims 3-4 anys, eh? Sí.
Què destacaríem d'aquí? Perquè jo no he vist la keynote, o sigui, jo m'he llegit el post del blog d'aquesta gent.
Mira, jo et dono com...
de la bitàcora.
Abans d'entrar com en matèria del que es va fer, ostres, vull donar-te una mica com l'escenografia. És que es veia tan casolana, és que em va recordar tant a la de l'iPod, de veritat, eh? És que és exactament la mateixa idea. Una presentació en directe, superhumil, molt espartana, amb un clicker, amb una presentació darrere. Va haver-hi un moment que em va semblar acollonant, i és que Satya Nadella va aparèixer a l'escenari, o sigui, el puto CEO de Microsoft apareix a l'escenari, i la seva frase és, bueno... seré ràpid que no vull fer perdre el temps d'aquí a la gent. I el tio es veu que va anar a San Francisco expressament del rotllo, mira, xato, o sigui, sóc el CEO d'una companyia que val més d'un trilió de dòlars i res. Tinc aquí a l'audiència d'aquesta, no ho sé, nova startup que ha aparegut aquí al panorama que es diu OpenAI i, no us preocupeu, que no gastaré el vostre temps. Xatos, era com, per tota l'audiència havien de fer com una reverència per veure aquell paio allà i no, i el tio diu que no els fa perdre el temps. És que això aquí em va explotar el que vaig entendre. Hi ha alguna cosa que no ens entenem bé aquí, Marc, però bueno, no, era així. Va tenir com moments com et diria, o sigui, que feien estar gràcia del directe, no? Que el tio no sabia com per quin cantó li entraven els convidats de l'escenari. Era això, Àlex, tu, molt d'estar per casa. I ho trobes a faltar, saps amb què? A les keynotes d'Apple. Perquè ara, les keynotes d'Apple, que s'han convertit bàsicament en pel·lícules de Martin Scorsese o de Christopher Nolan...
I fetes amb Midjourney.
Exacte. És veritat. Això m'ho havia oblidat. És veritat, això m'ho havia oblidat, que hi ha una conspiranoia penjant encara que no resolta,
no.
Que és que Tim Cook no és real. Però tu, quan veies les primeres keynotes de l'iPhone, hòstia, estaves com estar nerviós. A veure què presentarien, què farien. I ara, hòstia, és que és això. És que, Àlex, vam fer l'episodi de la keynote abans que la presentessin. és que ja saps el que faran, que si el nou processador, que si la, una mica millor càmera, una mica més de brillo a la pantalla, i ala, i aquest any, la gran novetat, USB-C, toca't els ous. Doncs vols que et digui una cosa? O sigui, mires aquestes keynotes, i amb això és el que et vull dir de l'ambient. Mires aquestes d'Apple i les vas a mirar com amb un, ostres, amb un mood d'avorriment, saps? Ja vas amb aquest estat d'ànim de, bueno, va, vinga, fot'm la xapa aquí durant una hora i explica'm que serà una càmera més xula i que tindrem una pantalla millor i que la bateria durarà 3 minuts més. Perfecte. Però, en canvi, miraves la d'OpenAI i vols creure't que tenies aquest nervi, aquest, no sé, de dir, ensenya'm què tens aquí, perquè saps que això va canviar coses, no? I és perquè, i és evident, no? Perquè, vull dir, el producte està en aquest estat en el que, vulguis que no, té la capacitat de fer salts quàntics molt bèsters. O sigui, a veure, l'iPhone és un producte que al final està molt madur i ja, vull dir, et dic, tota iteració que li vingui ja és benvinguda, però vull dir, no t'esperaràs res nou. És a dir, si esperes que Boeing en el seu següent avió tingui 3 ales, oblida't. La tecnologia convergeix i ja sabem com és el telèfon i ja, això ja és una cosa que ho hem vist, check, no? Però, ostres, ara tots aquests models de llenguatge generatiu i tot el rotllet de la intel·ligència artificial que hi ha darrere està en aquest punt en el que passen coses. I és molt guai veure-ho.
Clar, però és tota aquesta expectació és perquè és una keynote d'una empresa nova que no sabies per on t'anava a sortir, no? I una miqueta d'Apple, doncs ja saps el que et vindran a dir. I aquí, o sigui, diguem, les coses que estan anunciant a OpenAI, no sabem per on sortiran. Val? O sigui, no sabem cap a on anirà. Tant de cop i volta, i a més, tampoc tenen una data definida, si t'hi fixes. O sigui, amb Apple, com ja vam comentar, tens doncs, 5, 6, 7 esdeveniments l'any, i aquí comentaran això, i en aquest doncs, parlen de coses més de developers, i en aquest parlen de hardware, i aquest és un esdeveniment dedicat a l'iPad, no? I ja saps què t'anunciaran, ja hi ha els rumors, ja hi ha les filtracions. OpenAI, de cop i volta, diuen, ei, que ja pots parlar amb OpenAI. Ei, que ja tens accés a DALL-E des d'OpenAI, saps? Vull dir, han fet allò dels plugins, prova-ho, saps? GPT-4, hòstia, ho van fent així i no sé, igual hi ha filtracions, però no són tan mainstream, no? No sé, a mi em costa... O sigui, em costa seguir les notícies d'Apple perquè n'hi ha massa i les d'OpenAI és que no es poden seguir perquè de cop i volta te les trobes, no? I això és una miqueta el que... Encara estem amb la fascinació aquesta de la novetat, que és una empresa nova i que no sabem cap on tiraran i a l'anunci ara, bueno, ara suposo que en parlarem, de les coses que han tret, però dius, veient això i veient les 3-4 coses que han tret abans, no sé què serà el següent. O sigui, no tinc ni idea de cap on aniran.
Exacte, això és el que mola, és a dir, i potser no m'he explicat bé, però vull dir, aquí és on volia arribar. Ja vas amb un prejudici brutal a veure keynotes d'Apple, i pots, per testimoni poso tots els episodis que hem fet sobre elles, i vas aquí amb aquesta idea de, Titu, no tinc ni idea de què collons em presentaràs. O sigui, no sé per on em sortiràs, perquè és que el producte està en aquell momentet en què tot és possible, no? Vull dir, i qualsevol decisió que facin ara és extremadament rellevant en com la indústria va agafant forma, no? I com el producte va agafant forma. I, ostres, per testimoni poses a que tu entres a ChatGPT, per exemple, que és el seu producte més comercial, i, tio, cada dia hi ha una novetat. O sigui, cada dia veus cosetes diferents, s'està movent, no? Vull dir, ja veus que el producte no està convergent. I, hòstia, van muntar tot el tema dels plugins, que en si mateix em sembla un concepte interessantíssim, però van dir, hòstia, tio, això doncs no acaba de funcionar gaire, tant, no sé què, és que, mira, tiro la basura i munto el que, bueno, i ho explico tu si vols, eh? La part dels GPTs, que per cert el nom, però és d'aquelles coses que mirarem enrere i direm, tio, però com collons aquest nom va arribar a ser tan popular?
Per què?
Sona com el puto cul, Àlex, ho sento molt, eh? Vull dir, mira, el d'Anthropic,
ja,
que és la seva competència, em sembla que es diu Cloud o una cosa així, és a dir, tots tenen com noms on fan referències a enginyers informàtics i programadors històrics i merdes d'aquestes. Com es diu el de Quora? Pou es diu, no? Em sembla?
Sí, correcte. Sí.
Tots tenen noms com molt, no ho sé, eh? Van a buscar com aquest romanticisme. Aquests, nen, i ho van agafar les sigles, van dir GPT i van dir ala, GPT. I així d'ample es van quedar.
Què van anunciar, tio?
A veure, diverses coses. Anem per blocs. Primer, la part menys rellevant és la part, jo crec, d'Enterprise. Jo crec que serà molt rellevant, però no ho és per nosaltres perquè ningú, crec que entre la nostra audiència, té una Enterprise entre mans, així que igual tampoc és superrellevant. Però és que, bàsicament, van anunciar que grans companyies podran entrenar els seus models en base a la seva data d'una manera molt senzilla i, això em va encantar, molt cara, d'acord? O sigui, ja van dir com no espereu que sigui barato, cosa que em va semblar acollonant, d'acord? ¿Vale? Llavors, a nivell, jo crec, més de consum i de que ens afecta més, hi ha un canvi brutal a la seva interfície de ChatGPT i a les seves APIs, en la qual abans, no sé si recordes, que tenies aquella dualitat d'aquella pestanya on podies triar el model 3.5 i el 4, que és, bueno, diguem, més avançat i més lent també, no? El 3.5 és més ràpid. Més ràpid vull dir a l'hora de contestar-te, eh? Bàsicament el que han fet és que, com si recordes, en el 4 hi havia com diferents modes d'ús, no? Tenies DALI, tenies Data Analysis, tenies el de navegar i després tots els plugins. Però clar, què passava? Que tu activament havies d'activar-ho in advance, o sigui, havies de saber què volies demanar-li i activar les coses correctes, no? És a dir, per exemple, a mi una de les coses que m'agrada d'aquest producte és que ha aconseguit fer una computació eminentment no determinista, l'ha aconseguit fer extremadament determinista. Exemple, aquests llenguatges de generatius, si tu els hi començaves a parlar de la vida, et donaven respostes ok, val? Però com que a vegades tenien aquest tipus d'al·lucinacions, el fet de que quan tu necessites una resposta correcta, és a dir, si jo et dic hola, què tal, no hi ha una resposta correcta. Em pots dir com el puto cul o molt bé i les dues són bones, val? Llavors, si tu estàs com el 95%, no m'enteraré molt bé o no em serà molt rellevant quina és la teva resposta. Malgrat, si jo et pregunto 2 + 2, només hi ha una resposta bona. Per tant, si em dius 5, és una puta merda. Llavors, aquestes eines generalment coixejaven d'això, de quan li demanaves coses extremadament determinístiques, pixaven fora de test la majoria de vegades. Què va canviar? Pues va canviar que quan li vas fotre el plugin de Wolfram Alpha, no sé si l'has provat, és la rehòstia, li pots preguntar, tio, digue'm la distància entre la Terra i Mercuri i nen la clava cada vegada, no? Llavors això, que sembla una xorrada, ostres, és el que ha fet absolutament tota la diferència en aquest tipus de productes. Per què vinc aquí? Vinc perquè abans això ho havies de preprogramar tu i li havies de marcar, li havies de dir, escolta, que vaig a fer una pregunta d'aquestes putes, prepara'm el Wolfram Alpha. O quan volies, no ho sé, vull dir, treure un bitllet d'avió, que has de dir-li, ei, que vaig a kayak, activa'm el plugin. Igual amb DALI. Ara, ell fa com aquest preprocessament. Quan tu li dius, digue'm la distància entre Mercuri i la Terra, ja diu, atate, aquest tio m'està fent una pregunta puta. Anem a activar-li Wolfram Alpha. I ara això ja ve com integrat GPT-4 i a través de l'API també. És a dir, si ets d'aquells que ens fa cas i ha muntat el Siri Shortcut aquell que li vam comentar l'altre dia amb la que tira de l'API, en teoria, aquella resposta ja hauria de ser multimodal i sense que tu li preseleccionis res. Fins aquí les novetats amb GPT-4. Tot bé?
Hi ha una altra. També van anunciar que traurien una... Bueno, no sé si ho van anunciar a la keynote, però ja et dic que ho he llegit al blog, que traurien una store. O sigui, podies fer... No ho sabies, això? O no ho van comentar?
Sí, home, clar, però encara no havia arribat. Això era GPT-4, fins aquí.
Ah!
Home, és que te m'avances.
Doncs això, que tècnicament, és a dir, tu ja podràs crear els teus propis GPTs, com comentàvem, i anuncien que tu podràs inclús monetitzar-los. Val? O sigui, dues coses. Hi haurà un store perquè tu puguis buscar els GPTs d'altra gent i diguem, doncs mira, s'ha entrat un store... Ai, un collons, un store, estic espès avui, eh? Un GPT de receptes de cuina i serà el puto Ferran Adrià o la Carme Ruscalleda dels GPTs i te'ls podràs descarregar i els podràs fer servir. Però, clar, la part bona és que podràs comercialitzar-los també si et dediques a això. La qual cosa la trobo interessant i segurament tots els flipats d'IA ja estan mirant com fer el ChatGPT i convertir-se en els primers i a veure... De fet, vaig conèixer ahir un concepte interessant. Ahir vaig fer Startup Grind amb l'Amir de Doist i en el post, en les cerveses post esdeveniment, vam estar xerrant uns quants, va sortir el concepte de... Clar, com es dirà l'optimització pels cercadors de ChatGPT, no? Perquè, clar, o sigui, com que ara ja tenim la App Store Optimization, no? L'optimització de les botigues de complements i de plugins d'aplicacions per mòbil, val? Igual que en el seu moment doncs, hi havia l'optimització pels motors de cerca, el SEO, doncs ara segurament haurem de trobar quina és l'optimització per als motors d'intel·ligència artificial o pels GPTs, no? És curiós, no hi havia pensat, però clar, vull dir, si molta gent ja fa servir més a ChatGPT, si fa servir ChatGPT 3.5, que com dius tu molt bé, és molt ràpid, com a substitut de Google, saps? Diu, ei, ja em dóna respostes immediates, ja és suficientment genèric i em va prou bé per fer la recerca que faria Google, que vull tenir més conversacional, val? No el vaig a buscar la pàgina web de Hewlett Packard. No, això pues, ho seguiràs fent per Google, però la típica cosa de quin material és més sòlid, saps? Tal o tal, pues, aquestes coses, pues, sí, fots a ChatGPT en comptes d'anar a buscar Google, perquè Google ja està contaminat de... O quin, jo què sé, quins avantatges té aquest CMS respecte a aquest altre, per fer un cas d'ús més tangible, perquè Google està completament contaminat de les merdes que han posat els marketers durant molt de temps per optimitzar per SEO i trampejar el joc del rànquing dels motors de cerca i aleshores ja està ple de contingut basura, pràcticament, no? I, doncs, ChatGPT et dona més informació més rellevant. Aleshores, clar, què passa? Que ja estic veient com, doncs això, tots els flipats de la IA ja deuen estar creant els seus GPT o pensant o mirant a veure com ho poden fer per començar a optimitzar i arranquejar, ser els primers, perquè, clar, hi ha l'avantatge aquesta de que en un nou sistema, en un nou marketplace, fas un plugin que es torna popular quan hi ha molt pocs, realment el fa servir moltíssima gent, saps? O sigui, i aquí sí que hi ha un avantatge competitiu en ser el primer.
Sí, és interessant aquest tema perquè el fet aquest de quines coses cataloguen de cerca i quines coses cataloguen de pregunta. I es fa difícil, eh? Es fa molt difícil, perquè, clar, i fixa't, a nivell d'incentius, eh? Si tu ets una companyia com Google, diu, això de la intel·ligència artificial em molesta més que una altra cosa, perquè quan jo et faig una pregunta, és que ja m'estàs donant la resposta, no et puc posar anuncis aquí. Per tant, em corre molt en contra el meu model de negoci. És per això que una companyia tan petita ha pogut créixer tant en el sentit de que no tenia cap limitació en aquest sentit de cap lligament o lligadura a nivell de negoci. Clar, tu penses, això per Google és una putada més que una altra cosa, perquè, clar, tu tens una llisteta de 10 i els tres primers són anuncis, però aquí com ho fas, no? Llavors, no sé si has provat el BART aquest, que el que fa és que... És interessant. A veure, tu li passes la pregunta i ell decideix si allò cataloga de cerca o cataloga d'intel·ligència artificial, resposta o prompt, o digue-li com vulguis. I et dona una mica en funció de... S'ha de provar amb una VPN, crec, perquè no està disponible a Espanya, no sé per què. Ah, sí, pel GDPR. Però, clar, això et dona moltes oportunitats en el sentit de que si el teu model de negoci no depèn d'això, igual tens alguna cosa allà interessant en el model 3.5, en el ràpid, per poder cercar-ho, però clar, igualment segueixes sent molt dependent de les coses d'actualitat, o jo què sé, o si vols buscar un restaurant, coses d'aquest tipus, igual potser encara amb cerques agregades d'aquestes funciona millor. L'altre és el tema de la recència. Clar, ara això ho van actualitzar perquè tot té el tall de dades ara a l'abril del 2023. Cada cop s'està acostant més a l'actualitat, no? I quasi que dintre de poc serà en els últims 15 dies, no? Pràcticament. Però, clar, el 3.5 no. És a dir, el 3.5 és un model que funciona tan ràpid perquè està molt optimitzat per això, no? Vull dir, perquè anem a dir que està molt trillat ja i d'alguna manera pues, té més velocitat. Però, clar, jo no m'imagino un món en el que tu converteixes totes les cerques de Google en preguntes a intel·ligència artificial, però per un tema de costos, eh? Perquè no tinc els números al cap, però estic segur que estem parlant d'una fracció molt petita del cost que té una cerca a Google i el cost que té una pregunta d'aquestes.
No tinc ni idea. És que jo encara no sóc aquesta persona la que fa les cerques a ChatGPT, eh? Però sí que entenc que realment Google ha evolucionat, o sigui, com a cercador ha evolucionat, no? O sigui, el llenguatge que fem servir per comunicar-nos amb una pàgina web no és natural. Per bé que li diguem processament de llenguatge natural, no era natural perquè en realitat havíem d'adaptar-nos molt al que entén, no? Aleshores, clar, l'avantatge que té el ChatGPT és que sí que és molt més conversacional i s'acosta molt més a l'assistent de veu aquest, de, com el que dèiem, a l'assistent de Her, que t'entén, no? Li pots fer una pregunta tal qual. Tí, no has de transformar, no has de moldejar la teva pregunta. A veure com ho poso això a Google perquè entengui que tal paraula no és això i que em tregui aquesta paraula, no m'ensenyi aquests resultats, saps? Vull dir, li poses el menys, li poses els modificadors aquests, els paràmetres de tipus site, les dates, etc etc. I que és molt poc pràctic, no? I que tu has de saber i has de ser una miqueta friqui per saber com funcionen aquests paràmetres de cerca més avançats de Google. Aquí directament és com un ei, tinc una idea de tal cosa i estic dubtant entre tant i tal, digue'm això i et fa la cerca més propera a com l'estructures tu en el teu propi cervell.
Sí, podria estar d'acord. El que passa és que et canvia la manera de pensar i a mi m'ho ha fet, eh? No hi ha hagut producte en molts anys que m'hagi canviat la manera de pensar tal com aquest. És a dir, m'enfronto a les tasques d'una manera diferent ja.
Has tornat a tenir converses amb ChatGPT o no, d'aquestes de carrer, les converses de veu? N'has fet una altra o no?
He deixat una mica de banda les converses de carrer, però sí que et diria que tinc moltes converses de... Mira, per exemple, li passo un text i li dic dona'm tots els contraarguments que puguis sobre aquesta idea.
Ah.
Hòstia, és que són coses que són superútils. A veure, és que jo crec que tot plegat ens està fent com més asocials, ¿vale? Perquè abans, quan, no sé, quan havies pensat alguna cosa i volies saber com els teus contraarguments, li explicaves a algú que sabies que no compartia la teva opinió i ja anaves a buscar això, no? Pues això, pues, el que t'estalvia és pues, moure la llengua. Perquè simplement vas allà i li dius, escolta, digue'm quines debilitats veus en aquesta argumentació. O, jo què sé, per exemple, és que a vegades, inclús amb feina o amb coses que presumptament jo en sóc un professional...
Presumptament. M'agrades. Sempre ens agrada presumptament.
Clar, evidentment, eh? Vull dir, no me les donaré que encara a la meva vida he sigut professional en res mai. Però li dic, mira, escolta, vaig a fer això, he pensat això, tu creus que em deixo alguna cosa pel camí o no? És que és una passada. És d'aquelles coses que està en aquell punt en el que encara et sorprèn. Crec que hi ha molt poques tecnologies que a mi em sorprenguin. Molt poques. És a dir, coses que jo li entro un input i el seu output per mi és, vull dir, ja sé el que em donaràs. Si pinto de vermell una rodona al Paint, ja sé què passarà, no? I poques vegades alguna cosa em sorprèn. Això té aquesta capacitat de... Et dono alguna cosa? I és allò com que hi ha com aquell moment de suspensió d'això de dir, a veure què em donaràs, a veure què passarà. I encara em passa. I, hòstia, fa molt temps que estic jugant amb això. Fa més d'un any que estic jugant amb això. Però encara em passa a dia d'avui, tio.
Si haguessis pogut invertir en això, Marc, ho hauries fet?
Hòstia, Àlex, tio, li has preguntat a ChatGPT que era el moment de canviar el tema o no?
No. Però dic, a veure com ho lliguem, saps? A veure com ho lliguem, però... És que vull veure per on surts d'això. O sigui, no acabo d'entendre per on sortirà aquest tema.
No, mira, jo tampoc ho acabo d'entendre, ¿vale? Però ja que és distòpic, fem-ho distòpic. Fem-ho més distòpic, encara. Això va venir arran de que una vegada, fa uns episodis, crec que va ser el de Panopticoin, un d'aquests, em vas preguntar la meva inversió en cripto, ¿vale? I, bueno, si algú vol saber escoltar una història de fracàs, que vagi a escoltar al final d'aquell episodi, perquè és molt divertit. I això em va donar que pensar. Vaig dir, hòstia, Marc, fins a dia d'avui la teva estratègia d'inversió és com bastant avorrida. O sigui, és del rotllo vull dormir tranquil.
Cosa que està bé.
I sempre ho ha sigut. Jo crec que no m'he cansat gaire mai amb això. No, vull dir, és una bona estratègia, eh? Vull dir, jo ho recomano a tothom, eh? Crec que al final dormir és molt important. Però, en canvi, pel lloc on ens movem, resulta que estem en un sector que creix força. I moltes vegades... Tenim aquestes converses entre nosaltres on mencionem totes aquestes companyies que són superincipients a dia d'avui.
Hugging Face, per exemple, en el seu moment.
Per exemple, no? Per exemple. O jo què sé, igual tu i jo fa 10 anys, no ho sé, estaríem parlant de Stripe.
Sí, i tant.
Clar, i en parlàvem pues, molt obertament, no? Però ja és un tema de que les veus des de molt petites, no? I tot el delta de creixement està encara... a puntet, quan són això, no? Quan són molt jovenetes, perquè al final tot el creixement que ja tenen quan han sortit a bolsa, pues, al final està bastant agotat, malgrat que, ojo, qui hagués invertit fa 10 anys en qualsevol de les tecnològiques, no?
Exacte.
A on vaig? Estic intentant crear el meu punt de la nota aquella que ja ni recordo en el seu dia perquè te la vaig posar. És a dir, que tota la gent que treballa amb nosaltres, del nostre sector, inclús tu i jo, ens omplim la boca intentant fer-nos el xulo, explicant a l'altre com sabem o quant de versats estem en tecnologia per explicant-li els supermodels de negoci que s'han inventat aquesta, l'altra, i que estan com al principi de la curva, i per nosaltres, com jo que sé, que jo et vingui i et porti com una companyia que no coneixes, per mi quasi és un signe de victòria, no? Per mi de dir, oh, mira, li he ensenyat algo a l'Àlex, no? Vull dir, ens les donem d'això. Mira, tio, el nostre món és tan petit que, tio, és tan miserable que, mira, ens fan felices aquestes merdes. En canvi, tota aquesta idea no la capitalitzes amb els teus diners. És a dir, exemple, si tu fa 10 anys, i no estic parlant de fa 20, és que res, 10 anys, 10 anys. Si tu fa 10 anys haguessis invertit, per dir alguna tonteria, 1.000 eurets amb Apple, Amazon, Alphabet o Microsoft, per dir algú que dius, hòstia, fa 10 anys a l'iPhone ja feia 6 que corria, Segurament haguessis fet les millors inversions de la teva vida. O sigui, 1.000 eurets invertits a Apple fa 10 anys, a dia d'avui en tens 13.000, a Amazon a dia d'avui en podries arribar a tenir fins a 17.000, depèn del moment en què ho haguessis agafat de l'any, amb Alphabet o Google 11.000 i amb Microsoft 12.000. És un per 11 en el pitjor dels casos. Clar, i per altra banda, te'n vas a dormir tranquil mirant el teu fons d'inversió que et dona un 2% l'any i te'n vas a dormir amb cara de gilipolles. Molt tranquil, però amb cara de gilipolles.
Clar, a veure, sí, però fa 10 anys jo tenia 1.000 euros al banc. No podia invertir 1.000 euros en borsa. Dos, fa 10 anys no sabia com s'invertia en borsa ni qui podia fer-ho, saps? Vull dir, només tenia una persona de família que ho feia i tampoc em semblava que guanyés gaires diners amb el tema, saps? Sempre m'havia semblat de cosa més de friquis. I no ho sé. Clar, fa 10 anys, Google, bueno, és igual, si poses amb Amazon i Google, tampoc tenien tants anys com a empresa. No sé si m'explico. O sigui, Microsoft sí, però Microsoft, tothom odiava Microsoft, tio, fa 10 anys, saps? Vull dir, és pre-tornar-se a empresa guai o relativament guai perquè fa coses d'intel·ligència artificial i va comprar GitHub i s'ha fet ha pressat a l'open source i, bueno, ha abandonat el pollavellisme que tenia sempre al voltant, no? No ho sé, clar, tio, és una miqueta de viatge de confirmació, no? O sigui, mirant enrere dius, sí, clar, tio, jo també hauria invertit en aquestes coses, però i aquestes són perquè estan en bolsa, però tu, les empreses que estaves comentant, que eren empreses incipients, no pots invertir en elles, o sigui, en Stripe no podíem haver invertit, val? Llavors, clar, com ho fas? L'empresa que estigui sortint ara, que potser ho petarà d'aquí 10 anys, probablement no la tenim a l'abast, o sigui, no pots invertir-hi, i al moment que puguis invertir-hi, mala senyal, vull dir, se m'acut algun exemple, doncs Revolut, que em sembla que van fer un crowdfunding, no? Si obren un crowdfunding, sí, pots invertir, però si no ja t'has d'esperar a invertir-hi en bolsa, perquè no sé tu quins tentacles tens per poder invertir en els grans incumbents tecnològics quan estaven en etapes inicials, però definitivament jo no tinc aquests contactes.
No, zero. O sigui, evidentment, aquest és el moment de viatge de confirmació més gran de foc a terra, però estem contents amb ell, ¿vale? Perquè havíem de tatxar aquell ítem de la llista i no sabíem com collons fer-ho i ja has fet una molt bona cunya per entrar-hi. Llavors, clar, ojo, Amazon, fundada, és que clar, sembla que faci 4 dies.
A 97, no?
És de l'any 94.
94, val.
94 té 30 anys, macho, 30 anys.
Mal.
Clar, el meu punt és, hòstia, quines són aquestes que ara estan sortint en bolsa i sé que ara tot el tema de les IPOs s'està allargant molt, ara totes les companyies sempre estan privades, bueno, és el que diem de Stripe, no? Vull dir, que et vagi bé invertir en Stripe ara perquè no pots, no? Llavors, quines són aquestes que sí que estan sortint però que poden ser interessants, no? És a dir, jo què sé, a poc Klaviyo, em sembla que sí ho es diu, no? Klaviyo, no? La de...
Sí, plugin de Shopify aquest famós.
És una molt bona companyia, per cert.
És l'empresa que té el rècord del percentatge de shares del fundador en el moment de sortir a bolsa, que anteriorment la tenia Atlassian, si no recordo malament. O sigui, crec que va sortir a bolsa i tenia un percentatge desproporcionat.
Has invertit en ella?
No, però la conec perquè nosaltres treballem molt amb Shopify i és clar, és com un dels principals plugins per Shopify.
Vale. És bé que no hagis invertit en ella, perquè una cerca així en temps real em diu que des del moment que va sortir a bolsa està palmant un 15,93. No està malament.
Val. Bueno, però el founder ja es va fer hipermultimilionari en el moment de sortir a bolsa.
Com? Clar, clar, ets tu el que no és multimilionari quan inverteixen en ella, està clar.
Exacte. Bueno, però les caigudes de post-sortir a bolsa sempre són inclús esperades. Generalment ja passa això. I després passa un temps fins que s'equilibra. No va sortir fa molt, no? Va sortir fa 2 mesos, però bueno, és igual. No era el tema.
Exacte, no era el tema, no, però el que veiem és que bàsicament passen 2 coses, no? La primera és que el tema dels xats GPTs ens ha donat per molt, però aquest tema no dona per absolutament res, perquè simplement la confirmació és que sí, hem d'invertir... No, jo diria una cosa, animo a invertir en el que pensem que funcionarà bé, perquè generalment, tio, acaba funcionant, en sèrio, el que passa és que no tenim collons a fer-ho, però jo penso que aquestes coses s'haurien de fer més sovint, o sigui, s'hauria de ser més obert en aquest sentit.
En bolsa.
O sigui, més no tant la borsa, sinó més entro més en el concepte de companyies. Crec que hauríem d'invertir més en el que ens agrada. Mira, quina merda de consell financer, eh?
Jo precisament és de les coses que desaconsello fer, saps? Vull dir, invertir les coses que t'agraden...
Jo també, en realitat, eh? Però mira, no sé per què ho aconsello avui.
Sol ser una mala estratègia. És com, vaig invertir en aquesta empresa perquè és que m'agrada el que fan i que... No, o sigui, és una mala estratègia. O sigui, realment has d'anar a buscar... Té sentit? Creus que serà l'equip que aconseguirà retornar-te un múltiple en la teva inversió? Creus que s'adaptaran als canvis de mercat? Creus que sabran agafar totes les oportunitats que se'ls hi plantegin? I com fer incrementar el seu mercat potencial, no? Amb el temps? Perquè generalment la gent sol tenir idees molt o massa generalistes que al principi no conclouen amb res, o massa específiques que s'hauran d'acabar obrint, no? Però la idea és que has d'acabar... O sigui, com a empresa has de saber-te adaptar i fer que tenir un creixement anual cada any, no? Aleshores, aquesta gent és l'adequada? Serà la gent, serà l'equip capaç de portar l'empresa amb ells o amb directius externs o amb qui sigui cap a una potencial IPO o no? Perquè si no, no cal que inverteixin en ella. Una cosa és fer-te mecenes d'alguna història a nivell filantròpic, però aleshores no li diguis inversió, digue-li filantropia.
Clar, home, però tu estàs parlant de coses molt incipients, o sigui, bàsicament estàs parlant de fer angel investing, pràcticament, que pots conèixer l'equip. Qualsevol companyia de més de 100 empleats és una casa de putes.
Clar, però no, per això deia que si vols invertir, o sigui, clar, si no ets un inversor, un business angel, només pots invertir en empreses que estan molt consolidades. I aleshores, clar, anar a buscar... aniríem a buscar les que coneixem ja, no? O sigui, tu ara obres el teu Revolut o... Collons, els d'això, l'altre broker, aquest famós, no? Vas a invertir... Clar, si, per exemple, si tu vols invertir en Nike, no? Per dir alguna cosa, dius, què farà d'aquí 10 anys? O sigui, què farà aquesta empresa d'aquí 10 anys? No ho tens clar, saps? Hi ha coses que són una miqueta més sota cavalló rei, que les veus bastant evidents, que és com el tema d'Nvidia, no? Però ningú hauria invertit en Nvidia fa 10 anys, saps? Per què? Perquè fa 10 anys... Bueno, pues es feien jocs, sí, però igual que fa 15, igual que fa 5, no canviava molt el sector i era un sector que, pues bueno, saps, Nvidia té la seva competència i tal. De cop i volta descobrim que Nvidia s'ha convertit, ha fet una gran inversió en temes d'intel·ligència artificial i s'ha disparat a bolsa d'una manera exagerada, no? Però aquest canvi fa 5 anys o fa 10 anys, ni tu ni jo el vam veure venir. Segurament algú el va poder predir, eh? Algú el va poder predir. Però em sembla més prediccions a lo Nostradamus de faig 15 prediccions o 150 i alguna serà, alguna es farà veritat. Però, no sé, jo no tinc aquesta capacitat. Per tant, he invertit jo, el poc que he fet en borsa va ser més de, i això no és consell financer, és més d'agafar empreses que sé que existiran d'aquí 20 anys i posar-hi pasta allà. Jo de cada 10 empreses en les que posava pasta agafava una random, per veure si aconseguia quedar-me una miqueta amb els que estan fora de la campanada Gauss, no? de la distribució de la Power Law. I aleshores, si enganxes un d'aquests que estan fora, que generalment són els que t'aniran o molt malament o molt bé, doncs m'ho podia permetre. Però si no, jo he apostat una miqueta, com deia el Núñez, dels fitxatges de la portera. Eh? Vull dir, vaig posar pasta en Amazon, en Salesforce, en Nvidia... En Nvidia sí que vaig posar. Però clar, ja era 2020, quan m'hi vaig ficar. Això, Twitter... Bueno, Twitter no. Però mira, per sort no vaig posar pasta a Twitter. Però vull dir, una miqueta vaig anar a les de sempre, saps? I, bueno, doncs, sin más.
Vale. Ara que em dius això de què canvia i què no canvia i que no saps què farà Nike amb 10 anys, em ve com anell al dit, perquè és que just ahir m'estava llegint un llibre abans d'anar a dormir, que, bueno, podem dir quin llibre és, està bé, és, no ho sé, encara no l'he acabat, vull dir, no estic en el punt de no recomanar-lo, però l'autor m'agrada molt, és Morgan Housel, que és el de The Psychology of Money, ha tret un llibre nou que es diu Same as Ever.
Val.
I me l'estava llegint ahir i al principi de tot, i el vaig començar, i al principi fa molta gràcia, perquè m'agrada molt aquesta idea de el relat de tota la gent que va conèixer personatges rellevants com Steve Jobs, per exemple, que sempre expliquen la seva anècdota amb ell. I llavors, com el món està plegat d'anècdotes de gent que ja no sé si són veritat o mentida de gent amb Steve Jobs, passa el mateix amb Warren Buffett, no? Tothom que el va trobar pel carrer explica com l'anècdota de les coses que li va dir. Però es veu que anava amb el seu xòfer pel carrer amb un conductor. No sé si és un taxista, no sé, està molt dormit, Àlex, tio, no ho vaig llegir molt bé, vale? Però la idea és la mateixa. Es veu que era com el 2009, que tot estava molt trillat, i el taxista li va preguntar: Warren, com ens sortirem d'aquesta? Està la cosa molt malament, eh? I el tio, des d'allà darrere el cotxe, segurament menjant unes patates fregides i una hamburguesa, perquè diu que és a base de tot el que s'alimentava, li va contestar:
però que es viu, tio, Warren Buffett, no? Parles amb ell ja passat, però jo diria que encara es viu.
És viu, 100%.
Ah, vale, vale.
No, però vull dir, ho faig en el sentit que aquesta anècdota va passar fa uns anys, val? El tio li va preguntar: com en sortirem d'aquesta, no? I el tio, doncs, li va contestar: tu saps, als anys 60, quina era la xocolatina més consumida o no? I li diu: no. I li diu: Snickers. I el tio li diu: ah. I salta i li diu: saps a dia d'avui quina és la xocolatina més consumida o no? I li diu: Snickers. I es va acabar la conversa.
És un tio que inverteix molt en Coca-Cola, bàsicament. Coca-Cola i Apple. Coses que no canvien. Entenc que vas per aquí.
Home, sí, perquè tu m'has dit que no sabem si canviarà, si no, doncs bàsicament m'ha fet gràcia perquè he pensat: mira, xato, m'estic llegint un llibre que es diu Same as Ever, i bàsicament el seu motto és com: únicament t'explico les coses que no canvien. I he pensat: mira, igual li dius a l'Àlex que potser és rellevant en aquest episodi, que en si mateix és el, sí, és el viatge de supervivència més gran que s'ha vist mai en un podcast de 40 minuts, doncs aquest és el nostre.
De fet, això està molt lligat amb la màxima aquesta de Jeff Bezos, no? Que diuen que inverteix molt en les coses que no canviaran, no? Quan fa les prediccions del futur, diu: no pensen que canviarà, sinó que pensen que no canviarà. Què passarà els propers 10 anys? La gent voldrà els llibres o els productes que compra a Amazon, voldrà que siguin més cars? Voldrà rebre'ls més tard i voldrà que tingui menys catàleg? No. Doncs oi que la gent voldrà que segueixin arribant, doncs, el mateix dia, el dia després, que cada cop siguin més barats i que cada cop tingui més catàleg? Doncs inverteixen en això i no inverteixen en altres històries, no? Ja és una... Per bé que no sigui sant de la meva devoció, Jeff Bezos, és veritat que és una d'aquelles coses que jo sí que penso a l'hora de fer, de pensar en negoci de futur, és pensar molt en això, que no canviarà. Val? No tinc sempre ho dic, que no tinc la capacitat de veure el futur. Hi ha gent que és més creativa, hi ha gent que és més visionària, i, escolta, que els hi vagi molt bé, saps? Jo prefereixo no jugar... arriscar-me quan hi ha temes que implica la feina d'altra gent, invertir en el que pots mantenir, el que no canviarà, sempre és una bona estratègia.
Vale, Àlex, doncs a partir d'ara jo només seguiré invertint en fons d'aquests d'avorrits per seguir dormint bé per les nits, sí?
I què no canviarà aquí, foc a terra, Marc?
Els esmorzars de Forquilla, espero.
I que el fem en català.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.